migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I avui, si em permeteu, començarem parlant de salut. Salut. Per què? Perquè baixen les temperatures. I per què? Bueno, no perquè baixen les temperatures, sinó perquè parlarem de vacunació i parlarem de salut quan baixen les temperatures, perquè és quan s'obren les portes a refredats, a grips, a que la Covid comenci a fer de les seves. I aquest any està prenent una certa rellevància una bactèria i malalties que venen d'una bactèria del pneumococ. Sobretot. Hi ha una recomanació de vacunació a partir dels 65 anys i menor d'11 mesos. Bàsicament, quan parlem de cobertura, la cobertura per la majoria de població de la grip i de més és força baixa. És força baixa. En persones de risc sí que està ben coberta, potser, però en qüestió de persones grans, doncs no. De fet, l'objectiu que es va proposar l'any passat va ser del 75%. I la cobertura que es va arribar a agafar va ser del 43,8%. De fet, si ho mirem per comunitats, només la Comunitat Valenciana, a València, va complir amb aquest objectiu del 75%. Bé, bàsicament tenim un problema. Bueno, tenim un problema. No, perquè no és... No, en aquest cas no són obligatòries, són voluntàries, en aquest cas. Però, sabeu, les vacunes salven vides. Encara estan la gent antivacunes, estan la gent... que són conspiranoics, directament. Cadascú que es vacuni si vol, i si no vol, també. Però és una irresponsabilitat, si em permeteu. Que ningú se m'enfadi, sisplau. Però ho trobo una irresponsabilitat. Perquè quan diuen, jo és que no vacuno els meus nens i no es posen malalts. Clar, no es posen malalts els teus nens perquè la resta sí que s'han vacunat. I si la resta es vacunen, es frena el virus. Hi ha moltes persones que pensen o tenen aquestes teories de la conspiració antivacunes, i ho dic bé, teories de la conspiració antivacunes, que van créixer en el seu moment arran de la Covid, que provocaven, que deixaven de provocar, etcètera, etcètera. Mireu, de tots els milions de vacunes que es van posar durant l'època de la Covid, milions i milions i milions de vacunes, no entraré en el negoci farmacèutic perquè això seria un altre tema, però dels milions i milions i milions de vacunes es detectaven casos mínims de problemes que donaven aquestes vacunes. Mireu el nivell de control que hi havia de detecció. És veritat que qualsevol cosa pot provocar uns efectes secundaris. De fet, quan fiques una vacuna, pots tenir uns efectes secundaris, pots tenir una reacció del teu cos, lògica, normal. Quan et mediques, tens efectes secundaris. Però el control era tan elevat que aquesta era una de les qüestions que es detectava. Les vacunes són segures i les vacunes salven vides. De fet, la primera campanya planetària de vacunació la va fer Espanya. L'expedició Balmis contra la verola, quan les vacunes només estaven en bolquers. Aquí, els senyors es fixaven, a Anglaterra es van fixar, que les persones, els pagesos que estaven munyint vaques, no es contagiaven de la verola, perquè aquelles vaques estaven immunitzades. Llavors van aprofitar tot això per inventar la primera vacuna. Una qüestió molt primitiva i ho estic explicant molt en superfície. A partir d'aquí, a Espanya, en llavors l'imperi, perquè teníem tots els territoris d'ultramar, van pensar, ostres, aquella gent se'ns està morint de verola. Què fem? Perquè la verola està matxacant. Doncs van agafar i dir, doncs res, vacunem a les persones d'allà. Però com ho fem? Com portem la vacuna fins a, en aquest cas, Sud-amèrica? Doncs amb persones vives. Van vacunar a nens petits aquí a Espanya els van ficar en vaixells, eren nens que venien d'orfenats, això seria una altra història, i els van portar cap, a, cap als territoris d'ultramar. I així va ser la primera... Ultramar i Filipines, eh? Va ser la primera campanya planetària de vacunació. Bé, parlem de vacunes i parlem del pneumococ i parlem fins i tot també de subministrament de medicaments. I en parlem de tot això amb el senyor Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, ben trobats.
I estem, un plaer de nou. Estem en plena campanya de grip i Covid, en aquest cas, no?
Sí, senyor. Aquí estem. Vam començar a finals de setembre. Per la gent de més de 80 anys, les embarassades i els que estan en centres residencials,
sí,
vivint, o persones febles a casa seva, i, bueno, anem avançant.
Qui s'ha de vacunar? Només aquestes persones que tenen aquestes, aquestes altres malalties addicionals que la poden posar en un compromís o complicar el quadre?
No.
O tothom?
No. La vacunació gripal és convenient que la faci tothom. Mira, et dono una dada. L'OMS recomana que en els països com ara Espanya o països on hi ha grip, no?, que l'índex de vacunació arribi al 75% de la població. ¿Vale? A Catalunya estem molt per sota, estem per sota del 50%. Llavors, altres països com europeus el que han fet és fer accions per pujar aquest índex de vacunació. Perquè al final la grip, el que... Pensa que la grip mata, la grip mata molta gent al cap de l'any, Aleshores, primer es comença per les persones més febles, com et deia, els majors de 80 anys, les embarassades i els que viuen a casa seva però que estan febles, no? I perquè és una forma de protegir des del principi, no? Llavors els altres grups van entrant posteriorment. Però clar, tenim que intentar assolir un índex del 75%, eh? Estem molt lluny.
Bé, una altra cosa, què passa amb el pneumococ? Jo sabia que existia aquesta bactèria, però no sabia que ara també hi havia una vacunació perquè està adquirint rellevància, certa rellevància. Primer, què afecta i què fa aquest bitxo? I després, si el sistema de vacunació és exactament el mateix?
Sí, a veure, el pneumococ no és més que una altra infecció respiratòria de les que causen problemes, que al final és el mateix. La grip és un virus, la Covid és un virus, el pneumococ és un bacteri, però al final el gen causant és diferent, però al final els problemes que acabem tenint són els mateixos. Problema respiratori que acaba amb un problema d'insuficiència renal i del cor, i que això acaba derivant en un problema vital. Sempre és el mateix. Al final és un problema respiratori que deriva. El que el causi és un o l'altre... Bueno, és important perquè la vacuna és diferent, és important perquè els símptomes són diferents, és important perquè és una malaltia diferent. Però ara tenim una vacuna contra el pneumococ que és eficient, que funciona molt bé, i sobretot en persones més grans, que són les més febles, les més fàcils de desequilibrar-se, pues, és convenient vacunar-se. Però és igual que d'altres, eh? Per exemple, a partir dels 60-65 anys, igual que vacunar-se contra l'herpes zòster, també és convenient, perquè amb una persona gran un herpes zòster no el matarà, però causa molts problemes de qualitat de vida, no?
És pitjor i més greu el pneumococ que una grip o una Covid?
Mira, quan tu estàs com a persona feble o sensible o persona que té una edat determinada, tot és perillós. Perquè tot depèn... Aquí ja entrem en la individualitat de la persona. Com està aquella persona que rep la infecció? És evident que el grup aquest dels, que dic, dels febles residencials i més de 80 anys són molt més sensibles. Qualsevol cosa es pot desestabilitzar. Però clar, és que estem en una edat ja que la cosa, aquí no tenim nap, té una col. Aleshores, no és que siguin més sensibles que els altres, és que és una població que és sensible, però per la seva pròpia edat.
D'acord. Mira, Toni, ja que et tinc aquí, volia preguntar-te sobre l'abastiment de medicaments. Fa un temps teníem problemes d'abastiment amb certs medicaments. No sé com està la situació ara. Estem bé? S'ha regularitzat tot o no?
No, que va quedar bé. Estem més o menys igual, una mica millor. Estàvem en mil i pico l'última vegada que vam parlar, mil i poc, i ara estem en 800 i escaig. Més o menys. Depèn del dia, però estem al voltant dels 800, vale? 700 i pico, 800 i poc, estem ahí. Bàsicament la situació és la mateixa. Es van resolent uns, van apareixent uns altres, però...
Quin és el medicament que habitualment té més problemes de subministrament?
Mira, en aquest moment, el Big One, el gran...
Sí, el Big One, el líder. El líder,
el líder seria el Ozempic i família, no? Són tots aquests medicaments que són per al control de la diabetis tipus 2, que no es controla amb comprimits ni amb insulina, i que aquest medicament serveix per ajudar-los a baixar el sucre. Però, com aquest medicament també es pot fer servir per aprimar, pues té una demanda altíssima, no solament a Espanya, sinó a nivell mundial, i el problema és que no hi ha prou producció.
Però és un medicament que s'utilitza per aprimar-se, però no s'hauria d'utilitzar per això, no?
A veure, la seva indicació terapèutica, la fitxa del medicament, diu que és un medicament, Ozempic, és un medicament per control de la diabetes tipus 2. ¿Vale? Ara bé, el mateix principi actiu existeix en una altra presentació que és per aprimar. D'acord?
D'acord.
Però és el mateix principi actiu. Llavors, com que Espanya va cometre un error, per sota el meu criteri, que és que va provar el medicament Ozempic com a medicament pel control de la diabetes tipus 2, però no va provar el seu mola, que és el Wegovy, bueno, ja ha sortit un altre, on hi ha més, no el va provar. Llavors, què va passar? Que tota la demanda es va concentrar en l'Ozempic, tant pel diabetes tipus 2 com pel de prima.
És una mica incongruent, no? Vull dir que amb un mateix principi actiu aprovis un medicament i no aprovis un altre.
Clar, per això dic que va ser un error. Per mi va ser un error, perquè si tu des del principi haguessis posat les dues presentacions i haguessis dit aquest és estrictament per diabetes tipus 2 o obesitats d'aquestes mòrbides que són una patologia enorme, tenim l'Ozempic i tenim el Wegovy per aquelles patologies de la gent que es vol... Bueno, patologia no, per aquella gent que vol o necessita una ajuda per aprimar-se. I tindríem dos camins. Encara que fos el mateix principi actiu i dosificacions diferents, però un tindríem dos camins. Què va passar? Es va només aprovar el del Ozempic, finançat per la Seguretat Social, el Wegovy han trigat un any i mig i no finançat per la Seguretat Social. Està clar, no? Va la gent?
Ja, està claríssim, claríssim. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, la FEFAC. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada.
Igualment, a tu. I si no parlem, que tinguis unes bones festes a tu i tots els oients.
Igualment.
I si parlem, doncs...
Pues ja ens ho tornarem a desitjar. Això no serà un problema. Una abraçada, Toni, cuida't.
Adéu, merci, igualment.
Gràcies. Doncs aquesta és la situació. Mireu com estan les coses. Hi ha coses que no s'acaben d'entendre, de debò. Que amb el mateix principi actiu uns medicaments s'aprovin, d'altres no. Com no volen que hi hagi gent conspiranoica? És que és normal? És que t'ho posen en safata? Clar, vull dir, llavors quina explicació li dones a tot això? Perquè hi ha alguna, hi haurà. Llavors, com no surt ningú a explicar-ho, què pensa? Què pensem tots? Pues aquí hi ha algun interès escondido. És normal pensar això. És que és fàcil. T'ho posen molt fàcil per ser conspiranoic. Molt fàcil, a vegades, Bé, de seguida parlem d'una cosa molt més agradable, que no pas de malaltia, sinó que parlarem de rock. Us agrada el rock? Doncs atenció, perquè el Museu de Rock de Barcelona, el Guitar Legends Hall, inaugura una exposició del nostre company de Rock FM, el Pirata, que el Pirata, ja sabeu, que no és que t'expliqui les anècdotes, és que la recorda i ell estuvo allí. O sigui, ell mateix és una peça per parlar d'això. Va, que de seguida en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la gol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de rock. I quan parlem de rock estem parlant precisament de... No sé si el coneixeu, però és molt recomanable. Jo d'entrada us ho explico, perquè a Barcelona tenim el Guitar Legends Hall, que és un museu del rock. Bàsicament seria això. I en parlem precisament per un event, perquè el nostre company de Rock FM, el Pirata, estarà el dia 14 de desembre al Guitar Legends Hall de Barcelona. I parlem amb el Juan José Castellanos perquè ens expliqui aquest event. Juan José, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Juan José.
A vosotros.
Bueno, tenemos al Pirata el día 14 en el museo, ¿no? El Guitar Legends Hall.
Sí, señor. El día 14 lo tenemos aquí en Barcelona presentando su colección más rockera.
Sí, señor. Bueno, él en sí mismo ya es una pieza de museo por todo lo que sabe. O sea, todo lo que tiene en la cabeza habría que meterlo ya directamente en un museo. Bueno, ¿Qué nos explicará?
La idea principal es... presentar su colección. Él tiene una colección que ha ido que ha ido recopilando durante todos estos años, creo que son como 40 años de carrera.
Sí, sí.
Y tiene piezas muy muy especiales, ¿no? Como por ejemplo uno de los trajes de Angus Young utilizado por él, cantidad de piezas pues de los años 80, 90, etcétera. Y bueno, es una colección que él lleva por algunas ciudades de España y hemos conseguido que venga a Barcelona, estará aquí hasta el día 30 de abril. Ajá. Del año que viene. Y él viene a presentarla y pues a una serie de privilegiados que van a poder compartir un rato con él, pues les contará historias de lo más más espectaculares sobre algunas de las bandas y algunos de los artistas que forman parte de esta colección.
Además, Juan José, el Pirata sabe un montón de esto, ¿eh? Pero no sabe un montón porque lo haya leído, sabe un montón porque él ha estado allí. Bien, quien quiera asistir a esta, no sé, le voy a llamar Masterclass, le llamaré Master Presentación del Pirata, ahí en el Guitar Legends. ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, nosotros hemos creado una tarde que empezará a las 6 para un grupo de 16 personas que podrán compartir un rato con él, donde podrán preguntarle, interactuar con él y él les contará anécdotas y demás sobre la colección. Y otro grupo que entrará a las 7, también de 16 personas. O sea, que solamente van a poder ser 32 personas las que estén con él. Va a ser un rato muy, muy especial. Y luego, como final de fiesta, a las 8 tendremos una banda de rock que será presentada también por el Pirata, donde estará él. Y esto, el que esté interesado en venir, pues solo tiene que entrar en nuestra página web, en guitarlegendshall.org. Y bueno, elegir, puedes venir solamente a una de las reuniones, sí. Bueno, de las charlas que vas a tener con él, en ese grupo reducido de 16 personas. O luego a las 8, si quieres, venir solamente para el concierto y pasar un rato súper divertido con él y con la banda que va a actuar aquí.
GuitarLegendsHall.org, allí encontraréis el cómo hacerlo. Bueno, vamos a disfrutar de este evento con el Pirata y esa colección. Estamos hablando
de
que él en sí mismo es una pieza única, o sea, estamos hablando...
Él en sí mismo es una pieza única y esto no es una ocasión que no se repite fácilmente. Es complicado.
Pues oye, Juan José Castellanos, del Museo del Rock del Guitar Legends Hall de Barcelona, oye, muchísimas gracias por la charla y a disfrutar del evento.
Muchísimas gracias, esperamos veros aquí.
Gracias. Así sea, gracias a ti por atendernos. Molt bé, doncs és tot un què, eh? Sí, això sí, si t'agrada el rock. A més, el Guitar Legends Hall té un què. Jo a mi m'agrada el rock, no sóc un fan fanàtic, a mi si em pregunten coses no, em costarà fer una resposta correcta, però vaig anar, i no cal ser fan, t'enteres i t'agrada molt. Aquelles guitarres carregades d'història. Bé, de seguida arribarem a dos quarts i actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, i després parlarem de que Catalunya serà Regió Gastronòmica 2025.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 9173 o visita'ns a olivajaén.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Cataluña y Andorra.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest 10 de desembre, d'aquest dimarts. Actualitzem informació de serveis, comencem per la meteo. I és que de cara a aquesta tarda, a tot estirar, esperem algun plugim cap al Maresme. A tot estirar. Les temperatures, ja ho heu notat, a la baixa. La màxima, a la baixa. La mínima, a la baixa. Si, bàsicament, aquestes nits, si vas una mica més enllà del litoral cap a l'interior, tot és sota zero. I això es traduirà demà, i atenció, perquè ahir estaven pendents d'afinar la predicció de cara a demà dimecres. I entre aquesta matinada, aquesta nit matinada i demà dimecres, hi ha una alerta per neu, pluja i neu, sobretot, i està ja una alerta de les més baixes, groga, a la Catalunya central, l'Anoia, la Segarra, el Camp, i cap al sud, cap al Baix Camp, cap a les Garrigues. Aquí nevarà. I pot, hi ha una alerta per... I a més pot ser una nevada intensa. De fet, tindrem intensitat de neu cap al Solsonès i sobretot Ripollès, Berguedà, la Cerdanya, per aquí continuarà pluja i neu. De fet, a tot el que és la Catalunya nord-est, esperem pluja. Pluja, comarques de Girona i comarques de Barcelona. I les temperatures es mantindran, és a dir, fredes. Fred. De fet, convivirem amb aquest fred fins que arribi el cap de setmana, que llavors, cap a divendres, dissabte, començarà a treure el caparró una millora de les temperatures. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant avui a la C55. Hi ha retencions entre Olesa de Montserrat i Abrera, si circula a través de pas alternatiu arran d'un atropellament que hi ha hagut en aquest punt. També destaquem que hi ha un vehicle avariat a l'eix transversal a la C25, a l'altura de Gurt, que restringeix un carril de la calçada en sentit Lleida. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, a l'autopista P7 hi ha retencions de 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i a la mateixa autopista P7 un accident al voral a l'altura de Gelida, en sentit sud, en sentit Tarragona, també provoca 2 quilòmetres de retencions des de Castellví de Rosanes. Acabarem situats a les rondes de la capital catalana, perquè per càmeres observem retencions a la ronda litoral en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot, molt bon dia.
Gràcies, Fina, cuida't. L'actualitat esportiva en jornada Champions, on el Madrid i el Girona se la juguen. José Luis Gil, més al Girona que al Madrid.
Bueno, segons com tu miris, però bueno, sí. Escolti, és que després d'aquest informe sobre el temps tan exhaustiu i tan profund que ha fet vostè, m'he perdut. Aquesta tarda nit a Girona plou o no plou? La gent que vagi a Montilivi es mullarà o no es mullarà?
En principi, no.
En principi, no.
Serà, bueno, la previsió de pluja és que sigui més tard, encara que ja sap que això no és una ciència exacta.
Bueno, però jo el referent més immediat, per no dir únic, que tinc en matèria meteorològica,
vale,
és vostè.
No, per tant, no plourà.
No plourà. No, li dic perquè seria la segona bona notícia al voltant d'aquest partit, perquè se'n recorda que li venia comentant que quedaven entrades a la venda, etc. No queden entrades.
Bé.
Entrades exaurides per aquest Girona-Liverpool a l'hora del berenar, 6:45 de la tarda, i on el Girona se la juga. Té 3 punts, necessita números, si fa no fa, 6 punts per estar al top 24. Ha de guanyar 2 dels 3 partits que li queden. El primer és el més immediat. El problema, clar, que el Liverpool és el líder. És que és el Liverpool.
És que és el Liverpool,
és que és el líder de la fase Lliga de la Champions. És que és l'equip de moda a Europa. És l'equip possiblement més en forma del continent ara mateix. És l'equip que ve de guanyar-li al Madrid en competició europea 2-0. I, escolti, és un os segur molt dur d'arrossegar. Encara que el meu nas em diu que no sé com quedarà el partit, però jo no crec que avui el Liverpool li pinti la cara al Girona. Sincerament, no ho crec. Després, si demà o m'equivoco, doncs vostè m'ho diu i m'ho retreu i cap problema.
Ho farem molt de gust.
Donarem la cara. Per parlar d'aquest partit, si les comunicacions són propícies, a Esports Cope, Delfí Geli, el president del Girona.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies.
Home, molt bé, molt bé.
Se la juga al Girona i se la juga al Madrid, al camp de l'Atalanta, a les 9 de la nit. El Madrid té 6 punts. Necessitaria 2 victòries als 3 partits que li queden per tenir 12 i assegurar el top 24.
Home, jo crec que no hi haurà problema.
El cas és que
no hi haurà problema.
Bueno. Ja li diré. Tiempo de juego des de 6:45 de la tarda amb el partit del Girona, amb el partit del Madrid i també d'altres partits interessants, perquè també se la juga el Paris Saint-Germain al camp del Salzburg, en una situació també delicada del conjunt de Luis Enrique. Però és que hi ha més coses, hi ha més Champions. Per exemple, demà el Barça juga al camp del Dortmund. Araujo ha viatjat a Alemanya, el central uruguaià, amb aquesta dinàmica d'agafar convivència amb l'equip i de mica en mica anar preparant-se per el seu retorn a les alineacions de Hansi Flick. Ja veurem amb quin rol. I escolti, en aquest dimarts, 10 de desembre, és també protagonista el Nàstic de Tarragona. Per què? Doncs perquè ha anat als jutjats d'instrucció de la ciutat i ha presentat una demanda contra Eder Mayo. Qui és Eder Mayo? Eder Mayo és l'àrbitre que va xiular aquell fatídic Nàstic Màlaga, que era la final de la final de les promocions a primera divisió, on el Nàstic es va quedar sense ascens a l'últim segon, a l'últim sospir de partit. A més, la ressaca li va comportar tancament de l'estadi, sancions llargues i dures per alguns jugadors, etc etc. Doncs bé, el Nàstic va encarregar una investigació a una agència coneguda per tothom, Método 3, i del que ha investigat i ha trobat Método 3, considera el Nàstic que hi ha fonaments i matèries per presentar aquesta demanda contra Eder Mayo, intentant demostrar, això ho hauria de dir el jutge, que l'àrbitre va actuar de manera premeditada i intencionada contra el Nàstic de Tarragona. Roda de premsa a les 4 de la tarda, en una jornada on, a més, el conjunt grana té també Junta General d'Accionistes. De la resta, Getafe 1, Espanyol 0. Más de lo mismo.
Más.
más de lo mismo.
Una llàstima.
Manolo González un altre cop afrontarà una final, en aquest cas dissabte a les 2 de la tarda contra Osasuna a Cornellà, i ho haurà de fer sense Omar i Jofre, que van veure la cinquena groga i que, per tant, no hi podran estar en aquest partit. I en bàsquet tenim un Benfica Manresa de Champions FIBA important la victòria per jugar-se la primera plaça del grup davant del Tortuna a la jornada que tanca aquesta fase de grups de la Champions FIBA pel conjunt del Bages.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres i escoltarem les declaracions del president del Girona a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlem de salut del cor i parlem de Catalunya com a regió gastronòmica 2025, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel. Viájate la vida.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Está la salud de vuestro corazón. Seguramente nos pasa como en todo en salud, ¿eh? Que hasta que las cosas no empiezan a fallar o empezamos a sospechar o empiezan las cosas, entonces cuando ya nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Esta es la gran frase que seguramente el sabio refranero popular nos diría. Pues en cuestiones de salud tres cuartos de lo mismo. Y cuando hablamos de un órgano tan importante como es el corazón, hay un centro de referencia en Cataluña que está en Barcelona que se encargan de esto y lo hacen realmente bien. Es Inscor. Yo de entrada ya os digo la web, inscorbcn.com. Allí encontraréis pues todos los datos, el teléfono que es el 93 425 1962. Luego lo diré más lentamente, lo he dicho así rápido porque en la web lo vais a encontrar, inscorbcn.com. Pero vamos a hablar de salud del corazón y la importancia que tiene tenerlo al día, y sobre todo a partir de ciertas edades. Hay un montón de preguntas. Hablamos con el doctor Guillermo Oller, que es director y jefe de cardiología en Inscor. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar.
¿Eh? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo estaba comentando lo de las revisiones, lo de tener al día la puesta a punto del corazón. ¿Por qué es tan importante realizar estas revisiones médicas y cardiológicas antes, por ejemplo, de iniciar una actividad física? Porque hay gente que se pone a hacer de runner o a escalar y no sabe si su corazón puede aguantarlo o no.
Perfecto. Mira, yo te voy a hacer una pregunta a ti y quiero que me la conteste. Y vale. Esta gente, la gente con esto se va a dar cuenta de lo que está pasando.
Vale.
¿Tú cuando coges el coche te vendas los ojos?
No.
Vale.
Tendría un problema.
Mira, ahí está, justamente. Cuando tú haces una actividad física deportiva, tienes que poner el coche en setup, ¿no? O sea, sí. Tienes que poner tu organismo en setup. Tienes que saber qué está pasando, qué es lo que ocurre, si puedes hacer ese tipo de actividad física o no. Mira, una de las principales causas de muerte en cardiología justamente es esta, ¿no? O sea, gente que sale a hacer su actividad física porque dice, a partir de ahora voy a empezar a cuidar mi cuerpo, ¿no? Uno dice, bueno, y justamente te estás metiendo en la boca del lobo porque no sabes que tienes un problema cardíaco y en vez de cuidar tu cuerpo estás ocasionando un problema grave.
O sea, ¿quieres decir que hay problemas cardíacos que no se detectan hasta que no te hacen una revisión? O sea, que tú tienes una vida normal y no hace acto de presencia, a no ser que hagas un esfuerzo físico importante.
Exactamente. Mira, mucha gente viene a la consulta luego de haber padecido un problema cardíaco grave, ¿no? Por ejemplo, una muerte súbita recuperada. O sea, tengo un montón de gente que viene a la consulta aquí, doctor, mira, me ha reanimado, y hay otras veces que directamente viene la viuda para hacer estudios a toda la familia, a sus hijos, justamente porque es que no hacen los controles antes de empezar alguna actividad, o al final, o al revés, también que han tenido infarto agudo de miocardio, o una angina que se ha despertado, o una arritmia maligna. Todas estas cosas hay que hacerlas antes.
Bien, y ahora vamos, en INSCOR, aquí en INSCOR, ¿qué estudios realizáis para dar esta seguridad de actividad física o para comprobar cómo está el estado del corazón?
Nosotros realizamos todos los estudios. O sea, lo primero que tienes que hacer es entrevistarte con el paciente. Le tienes que preguntar qué es lo que está ocurriendo. Le haces un electrocardiograma, que es lo básico que tienen que hacer. Tenemos todas las pruebas para hacer. Y alguna gente que dice, no, mira, yo estoy perfecto. Le diagnosticamos todas las cosas que está perfecta. Dice, pero ahora quiero ver cuánto es el umbral de oxígeno, porque yo quiero ser un superatleta. Tenemos las pruebas para hacer, las pruebas de consumo de oxígeno. Tenemos todas las pruebas para llegar a un diagnóstico correcto para todos los pacientes. Obviamente que también con esto ya la diferencia que tenemos nosotros es que nosotros somos cardiólogos que nos dedicamos a la cardiología y el deporte. Este, como ya lo sabes, es el primer centro de rehabilitación cardíaca que hubo en España, ¿no? A nivel privado. O sea, en esto tenemos una vasta experiencia, ¿no?
Pues, doctor Guillermo Oller, director y jefe de cardiología de INSCOR, muchísimas gracias. Ya sabéis que en la web vas a encontrar toda la información. Es inscorbcn.com, inscorbcn.com. Esa es la web y el contacto, por si ya memorizáis el teléfono. El 93-425-1962, 93-425-1962. Y INSCOR, ya sabéis que está en la calle Fulgarolas de Barcelona. Pero en la web, insisto, encontraréis toda la información. inscorbcn.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a usted, muchas gracias. Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Notícia i merescuda per la gastronomia catalana és que durant el 2025 Catalunya serà regió gastronòmica. Bé, de fet, és una gran notícia. I a més, tot això també surt de l'arrel. Mireu, Marta Vinoves, qui és? És la nova millor cuinera jove d'Europa. Després de guanyar el prestigiós premi de European Chef Award. Ella és de Berga i ha presentat un plat basat en tots els productes de la comarca com un homenatge. Però no només un homenatge al Berguedà, sinó també a la seva àvia. un plat que va inventar la seva àvia, que ella ha aprofitat una, la seva àvia que a la Fonda Tor, doncs ella posava aquell plat, no? És la primera espanyola en rebre aquest galardó i ho ha fet amb una reinterpretació d'aquest plat català que us estava comentant que li preparava la seva àvia, no? Les patates emmascarades. Té 22 anys. Ha volgut homenatjar la cultura culinària catalana i la seva tradició cuinera de la família, en concret a la seva àvia Maria. Claudia Cifuentes, què tal?
Hola.
Explica'ns alguna cosa de gastronomia, en aquest cas, que tu tens pinta de bona teca i de bon menjar, eh?
Sí,
tu tens sake.
Jo, a mi m'encanta menjar. Mira, us vinc a parlar de la Marta Vinoves, que ha aconseguit guanyar el premi a la cuinera més jove d'Europa per unanimitat del jurat, i el plat guanyador van ser, doncs, les patates emmascarades. Recepta que us explico així de manera superràpida perquè ho entengueu. Mira, bàsicament, i de manera supersimple, perquè jo això de cuinar no se'm dona gaire bé, són patates cuites, aixafades amb una forquilla, barrejades normalment amb col i botifarra catalana. Doncs mira, la versió de la Marta ha fet que es digués, bueno, la Fonda Torres, diu, doncs ha fet que guanyés el premi. El que volia Vinoves era que el seu plat apropa al jurat internacional la cuina catalana de muntanya, que considera que encara és desconeguda i té molt de potencial. Doncs sembla ser que la Marta no és l'única que creu que la cuina catalana és molt especial, perquè l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme vol que Catalunya sigui nomenada la Regió Mundial de Gastronomia el 2025, que atenció, perquè és el reconeixement més important que pot rebre un territori amb un sector. I serà la primera vegada que una regió europea es transformi en Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Doncs mira, consideren que Catalunya té una gran varietat de gastronòmica, qualitat, sabor, producció local, singularitat, sostenibilitat, és a dir, que increïble, que la gastronomia catalana els encanta.
És a dir, que ja era hora, perquè
ja era hora.
No sé en què estaven pensant aquesta gent, en tot cas. Mira, doncs parlem amb ella, perquè la tenim al telèfon. Tenim a la Marta Vinoves, millor cuinera júnior d'Europa, una gran xef ja, perquè ja està reconeguda com a tal. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Com et sent aquest premi?
Mira, encara aterrant.
Aterrant encara. Bé, tu com vas decidir, en quin moment decideixes, tu tens 22 anys, és molt jove, en quin moment decideixes, ostres, m'agrada la cuina, anem a tirar per aquí?
Doncs en el moment que havia d'escollir i a veure què havia de fer a la universitat, escollir un grau i allà va ser, o sigui, veure quines unes universitats feien coses relacionades amb gastronomia i al final vaig trobar, doncs, aquí a Barcelona que feien una i era molt interessant. I endavant.
I a partir d'aquí, clar, llavors ja està tot el tema posant proa cap aquí, i en quin moment decideixes presentar-te aquests premis?
Cursant el quart curs del grau, o sigui l'any passat, em vaig apuntar al concurs de millor cuinera jove de Catalunya. I llavors qui guanyava el premi s'anava a representar a Catalunya en els europeus.
Jo el que considero supertendre, Marta, és la inspiració de la teva àvia, la Fonda Tor, per posar un plat i que sigui el guanyador. És fantàstic, això.
Sí, sí, sí. La veritat és que també volia fer un homenatge al Berguedà i a la meva àvia.
Doncs ho has aconseguit, eh? Ho has aconseguit.
Sí, sí.
Ja només amb la presentació ja aconseguies, ara ho has aconseguit del tot. Bé, explica'ns aquest plat que vas presentar a concurs.
Mira, vaig presentar les patates emmascarades, però la meva versió, no? Mm. Vaig fer un milfull de patata i botifarra negra, en el que anava acompanyat amb una salsa que portava uns ossos de porc i que el vaig espessir amb una farina que és blat de moro escairat, que és un blat de moro que és autòcton del Berguedà.
Sí.
I llavors també portava un cruixent de pell, que és la part que normalment es tira, que no ens agrada quan ens ho mengem, quan mengem una cansalada, no ens agrada.
Sí.
Llavors vaig utilitzar aquest producte, el vaig bullir i vaig ficar també una mica de farina de blat de moro escairat i vaig fer-ne un cruixent com si simulés una conna.
I després
vaig acompanyar-lo amb una mica fresquet, com és un allioli de codony i una mica de cola encurtida, perquè així rebaixava una mica, doncs, tot el que era la patata, la botifarra, la salsa.
Bé, des d'aquí, amb aquesta explicació que m'acabes de fer, que té molt bona pinta, se'm passen moltes coses pel cap a preguntar-te. La primera,
està
clar que l'arrel és aquest plat que preparava la teva àvia a la Fonda Flor, a la Fonda Tor, perdó, d'allà a Berga. Llavors, tot això que hi has posat al teu estil, quant de temps has trigat en dissenyar-ho?
Uf.
I en fer prova, assaig i error, no? Perquè suposo que això no sí. és dissenyar-ho i dir, vinga, valente. No, no, això algú ho ha de tastar i ha dit, mira, per aquí, per allà, per allà. Això, quan trigues?
Doncs mira, vaig saber que anava a representar els europeus cap allà a l'abril, més o menys. Llavors, doncs, clar, jo havia de fer les meves últimes pràctiques de la carrera. O sigui que jo fins al setembre no em vaig poder ficar amb el plat. Llavors, clar, va ser 2 mesos a saco. O sigui, prova, error, això no m'agrada, això sí, cada dia.
Carai. A més, t'ha acompanyat la Carme Ruscalleda, no?
Sí, sí, sí.
Com és presentar que una gènia de la cuina t'ajudi en tot això?
Al final volia que algú de l'alta gastronomia i un gran referent com és la Carme, doncs que pogués guiar-me una mica, no?, i com poder representar bé a Catalunya, no? Al final anava a representar aquesta regió. I la Carme em va donar, doncs, com moltes dades i com poder parlar davant d'ells, com poder explicar-ho tot millor. O sigui, la veritat és que em va ajudar molt, molt.
Bé, escolta'm, clar, tu primer vas anar a la millor cuinera jove de Catalunya, que es va fer a Sant Pol de Mar, a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar, després vas anar a l'European Young Chef Award, és a dir, que vas camí de ser, de fet ja ho ets, bàsicament, perquè jo no seria incapaç ni d'imaginar tot això que estàs explicant, de ser una gran chef. Llavors, des d'un punt de vista culinari, tu que ja comences i que ja portes aquest compromís amb els materials de la terra gastronòmics, em refereixo. Com veus la cuina catalana? Com veus la referència gastronòmica com a regió a Catalunya?
Bé, molt bé. Cada vegada més i millor, no? Al final, hi ha molts restaurants ara que estan, o sigui, fent coses d'aquí. O sigui, que ens havíem anat cap a un altre lloc, però ara hem tornat, no?, el que és la nostra cuina i el que és saber-ho fer bé i tot això.
Home, pensa que l'any que ve Catalunya està designada com a regió mundial de la gastronomia, sí. Merescudament. Sí. Merescudament.
Sí.
Això suposo que per una persona com tu que es dedica ha de ser tot un orgull també, no?
Sí, la veritat és que sí. I a més, es tornarà a fer el concurs aquest dels europeus i es fa a Catalunya, perquè com que és la regió mundial, es fa aquí. I jo participaré, però com a jurat.
Molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i moltes felicitats pel premi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. He flipat, quan es diu la recepta. Et quedes allà, uala, mare meva. Bé, de seguida parlarem també de cuina, però de cuina solidària, i en parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. ¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas, eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro, con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvidas...
El proper dia 13, a l'hotel Hermitage, a Soldeu, hi ha un sopar solidari en benefici dels damnificats per la Dana. Tenim el xef Jordi Grau, que és un dels participants. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Doncs encantat, primer felicitats per la iniciativa. Quins platets provarem el dia 13? Perdona que comenci ja pel tema de menjar, perquè sóc fan.
No, home, no, cap problema. Doncs mira, com comentaves fa un moment, ens hem unit, finalment hem com no creat el domini, però hem fet el domini d'Andorra i Pirineus, o Pirineus i Andorra, per ajudar els damnificats de la Dana de València, i cuinarem plegats amb el Martín Comamala de Puigcerdà, dels 539 plats forts, amb l'Albert Boronat, del recent estrenat Colmado de Llívia, i després un seguit de cuiners d'aquí d'Andorra, per intentar posar el nostre granet de sorra a les víctimes i una mica tota la situació que s'està visquent a València.
És
llavors,
un...
a partir d'aquí...
No, t'anava a dir que és tot un dream team de xefs. D'on surt, en quin moment surt aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa neix arrel de que tres cuiners espanyols, que són Begoña Rodrigo, Ricard Camarena i Quique da Costa, tots tres de la zona de València, creessin la iniciativa des de València per València amb la intenció de fer un sopar benèfic per ajudar els damnificats de la Dana, però al poc després va ser la gala del 50 Best, que aquest any, si no recordo malament, va ser a Dubai. Allà van presentar la iniciativa i el que va passar és que tot el col·lectiu cuiners mundial va començar a unir-se. Clar, on ha estat més fort aquest moviment és a Espanya, que el dies 13 i 14, simultàniament a tot l'estat espanyol, m'atreviria a dir que a totes les comunitats hi haurà sopars d'aquests caire, és a dir, Barcelona amb des de València per València, Madrid amb des de València per València, La Rioja, vull dir, a tot arreu n'hi estarà havent, i la iniciativa neix d'aquí. Al final nosaltres també, és veritat que som a Andorra, però no per això no anàvem a sumar-nos i a intentar donar un cop de mà, doncs des del nostre prisma com podem, que en aquest cas és cuinant, intentant recaptar fons.
Ah, com ha de ser. Llavors, hi ha una web des de València per a València.com i a més s'ha habilitat una mesa zero perquè qualsevol persona o empresa pugui fer donacions des de la web.
Sí, exacte. És a dir, els tiquets dels sopars solidaris a totes les comunitats s'han seguit les mateixes pautes. Estem parlant que el tiquet són 500 euros. I a partir d'aquí s'ha creat un concepte que és el que acabes d'introduir, que es diu la mesa zero, que és per la persona que no pot venir, per la persona que, pel que sigui, doncs potser no pot aportar 500 euros, però igualment vol col·laborar. O sigui, jo em vull aportar 20, jo vull aportar pel que sigui. Llavors, és una opció més, perquè realment, si la persona el que vol és col·laborar, no tingui cap mena de limitació.
Doncs tenim aquesta taula, aquest sopar solidari. Recordo, serà el dia, en aquest cas, aquest, en concret el dia 13 de desembre, a l'Esport Hotel Hermitage de Soldeu, Andorra. I, a més, recordo també la web per aquesta mesa cero, desdevalenciaparavalencia.com, que fins al dia 20 de desembre podeu fer aquestes donacions, la que creieu oportuna. Jordi Grau, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i felicitats per la iniciativa.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar una mica de difusió al tema i esperem que molta gent ens ajudi a donar un cop de mà.
Així sigui, tant de bo, eh? Bé, doncs recordar que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.